migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, COPE, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Com esteu? Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres i amb la intenció de parlar de literatura. Sí. Mireu, us explicaré una història molt xula. Molt xula, que jo fins fa uns dies desconeixia. De fet, fa uns dies vaig començar a buscar amb el meu estimat amic i, a més, col·laborador d'aquest programa, l'Alfred López, doncs, curiositats de com es celebren el Nadal a diferents llocs, no?, d'Europa. I vam acabar a Islàndia. A Islàndia celebren el... A veure com ho pronuncio, això, eh? Si hi ha algun islandès escoltant, li prego que em disculpi, perquè el meu islandès és molt pobre, per no dir nul. Jo la boca flot... Jo acabo la flot. Ho estic llegint literalment. Segurament té una pronunciació molt determinada en islandès, no? Jo la boca flot. Què significa això? Bé, aquesta tradició nadalenca es tracta, bàsicament, resumint, en celebrar la nit de Nadal i el dia de Nadal llegint. Llegint. Bàsicament, el regal de Nadal, de la nit de Nadal, és un llibre. És un llibre. I comencen a llegir immediatament després de sopar. Bueno, estan en família, no és que passin de tots, no, sinó que sopen, fan la trobada familiar que han de fer i després comencen a llegir. I la tradició també marca que et passin el dia de Nadal llegint. Hem de dir que a Islàndia, el 25 de desembre, amb 30 pams de neu, doncs no sé si hi ha millors plans. Segurament sí, hi ha algun equilibrat, però llegir és una bona proposta en països com Islàndia, en aquest cas, no? Estem parlant de que la tradició és tan important que de tots els llibres que es venen a l'any a Islàndia, el 70% es venen per Nadal. És una costum d'aquesta de llegir, és una passió islandesa pels llibres. Seria un Sant Jordi, una mena de Sant Jordi català, doncs a Islàndia. Seria una cosa molt, molt, molt semblant. Bé, si mirem i fem un paral·lelisme amb Catalunya, la qüestió és que no és tant com així, eh? No és tan clar. Estem parlant de que l'índex de comprensió lectora a Catalunya és com ho diria? Lamentable. Penso que seria més igual. Lamentable. És molt trist. És preocupant. Preocupant per una qüestió que ja hem parlat moltes vegades. I és que si tu no entens el que estàs llegint, difícilment podràs entendre absolutament res. Però absolutament res, ni d'una carta, ni d'una factura, ni absolutament res. Fa uns dies, el govern de la Generalitat va anunciar que passava a literatura, el batxillerat passava a ser una assignatura optativa. Clar, davant les xifres de comprensió lectora i davant de les expectatives, doncs tothom es va posar les mans al cap. Van dir, però, per favor, què esteu dient? Com literatura, una assignatura optativa, com pot ser? Precisament allò que hem de reforçar. Allò que hem de reforçar, que és la lectura, que és la comprensió lectora, que és llegir, que és estudiar la literatura, ho retirem? Com pot ser? Però al final va rectificar, afortunadament, el seu anunci i la va deixar com estava, com obligatòria, no? En principi justificava, en compliment de la LOMLOE, la llei Salà, que obliga a donar aquest pas. Ara diu el govern que negociarà canvis en la llei i la literatura es mantindrà com a obligatòria. Però com està la situació? Què és això? Com ens forma o com ens ha format la lectura com a persones? Quina influència té tot això en nosaltres? I, sobretot, quina és la salut de la literatura a Catalunya avui en dia? En parlem amb el senyor Sebastià Portell, que és president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, i el tenim al telèfon. Sebastià, bon dia, benvingut.
Molt bon dia. Moltes gràcies per convidar-nos a parlar.
Un plaer. Gràcies per estar aquí amb nosaltres. No sé si començar. Com és d'important la literatura a la vida d'una persona?
Clar, ho pregunteu a una persona que ha fet de la literatura
la seva vida.
La seva vida. Per tant, això és immens. L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana vàrem formar part en els últims dos anys i mig, del procés de conversa que va ser el Pla Nacional del Llibre i la Lectura a Catalunya, que volia, és a dir, té com a principals objectius fomentar que es llegeixi més, més sovint i sobretot en català. I al llarg d'aquest procés vam tenir l'oportunitat de dissenyar tot un seguit de mesures, més d'una setantena de mesures, no només amb els còmplices habituals, com són editors, llibreters, bibliotecaris, etc., naturalment els autors hi érem, sinó que vam participar en aquest any de converses amb diferents grups de treball, docents, pedagogs, metges, i va ser una experiència absolutament enriquidora per constatar fins a quin punt la literatura, com comentaves abans, ens fa persones. És a dir, des del primer moment de vida, ja des de la falda dels nostres pares, en què ens canten, en què sentim les paraules, adquirim el llenguatge a través de cançons populars, a través de rondalles, de llegendes, fins a les darreres etapes, de la nostra vida, la literatura ens pot acompanyar. I és el que comentaves, vull dir, no només és important com a competència, la competència lectora a l'hora de llegir, de comprendre, de poder tenir una visió analítica i crítica de la realitat, sinó que al llarg de tota la nostra vida ens pot proporcionar gaudi, pot ser una...
imaginació,
una és que és d'identitat.
Obre portes a la imaginació i, a més, també ajuda, conforme les regles gramàtiques o les faltes d'ortografia, també ajuda a llegir a tot això.
Totalment, totalment. Llegir ens ajuda a incorporar també com s'escriu, naturalment, i a interioritzar-ho d'una manera lúdica. És a dir, no necessàriament fer-ho a través de normes, sinó poder fer-nos nostres aquestes normes, aquesta manera de fer que hem construït al llarg de segles, amb el nostre estàndard, amb la nostra manera de parlar, que feliçment es va modificant i va creixent i va modulant. I la lectura és una porta immensa en aquest món i a tants altres.
Sebastià, com està la salut del llibre en català?
La salut del llibre en català, d'alguna manera, és una de freda i una de calenta. Jo crec que està una mica estancada. La veritat és que la nostra associació ens sorprèn una mica que cada any el Gremi d'Editors de Catalunya, a la nit de l'edició, anuncia, i també per Sant Jordi, xifres que realment presentades d'aquesta manera són molt positives, perquè és evident que cada any es creix en algun punt percentual, però la veritat és que ara mateix a Catalunya només un de cada tres llibres dels que es venen o es llegeixen és en català. I els autors en llengua catalana tenen greus dificultats per poder-se dedicar al seu ofici. De fet, el nostre últim estudi, Escriure en català, en què van participar 690 dels nostres 1.900 associats, deia que només un 15% dels escriptors i traductors en llengua catalana es poden dedicar al seu ofici. Per tant, ho llegim tot amb molta precaució, però sí que hem de dir que hi ha una dada consolidada, que és aquest 30%, que sembla que com a mínim no baixem d'aquest 30%. I si ho llegim en general, un 70% de la població catalana llegeix llibres al llarg de l'any. Crec que un mínim de 3 llibres al llarg de l'any, que és un percentatge assimilable a altres sistemes literaris europeus. Per tant, no estem tan malament, però podríem estar molt millor.
Això sí, en funció de com vulguis veure el got. Sebastià, si parlem d'escriure llibres en català, de quins gèneres utilitzaria més la llengua catalana?
Doncs ara mateix estem en un moment en què no s'havia escrit i publicat mai tant i tan divers en català. I crec que poques vegades ens recordem aquesta fita, perquè per fi tenim còmic, per fi tenim una oferta d'assaig raonable, la nostra traducció es troba també en un molt bon moment, però els gèneres que guanyen sempre són la narrativa i concretament la novel·la i la poesia. Jo crec que, sobretot en la poesia, és on tenim més tradició, també per la història d'interrupcions i de prohibició, que malauradament hem arrossegat. La poesia sempre ha estat un gènere que s'ha esmunyit, que s'ha esquitllat més fàcilment en el món editorial. Però m'agradaria remarcar això, que ara mateix en l'àmbit creatiu estem en un moment immillorable, que segur que d'aquí moltes dècades serà estudiat per la diversitat i també per la qualitat del que s'escriu.
Carai, aquí sí que estàs optimista, amb aquesta resposta de creativitat sí que era, és molt bona, la resposta en aquest conforme optimisme, Escolta, et va sorprendre l'anunci en principi del govern de la Generalitat de fer la literatura una assignatura optativa? Perquè, clar, mirant o intentant protegir l'idioma, intentant fer que s'escrivia, intentant mirar les xifres de comprensió lectora, semblava un anunci una mica, no sé, sorprenent, no?
Ens va deixar totalment freds. Vam quedar una mica que fins i tot amb la junta directiva que vam emetre un comunicat en què convidàvem el Departament d'Ensenyament i el Ministeri d'Educació a rectificar, i feliçment l'endemà ho vam fer de seguida. No sabíem per on agafar-ho, perquè realment aquesta mesura de deixar de comptar amb la literatura com a assignatura de modalitat i, per tant, avaluable a la selectivitat, anava directament en contra dels principis que vertebraven el Pla Nacional del Llibre i la Lectura, que era posar la literatura al centre i tornar-la a prestigiar a tots els àmbits de la societat. I, per tant, ens vam quedar una mica de pasta de moniato, però celebrem que s'hagi rectificat, sí, sí. I ens agradaria molt que no funcionéssim d'aquesta manera reactiva i, per tant, que no només intentéssim protegir el que ja tenim i el que és molt important que continuï així, sinó que emplaçar-nos a conversar per millorar la situació, perquè tenim un repte immens, el que comentaves abans, els índexs de competència lectora són de cada vegada més baixos i, per tant, tenim un repte de país que no només afecta l'àmbit cultural, sinó tota la vida de la ciutadania. La gent necessita comprendre els contractes que signa, necessita saber-se relacionar, i la lectura, ja no només la literatura, sinó la lectura és un eix central per facilitar aquests aspectes i, per tant, emplaçar el Departament d'Ensenyament a continuar i a ampliar la conversa que vam encetar amb el Pla Nacional del Llibre i la Lectura.
Doncs, senyor Sebastià Portell, president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Ha estat un plaer, que vagi molt bé.
Igualment, que vagi molt bé. Doncs mireu, les xifres estan realment bé. En tot cas, si miraven, el Gremi d'Editors xifra en un rècord de 1.200 milions d'euros la facturació d'aquest any, 2024, amb un creixement del 10%. Hi ha pujat tot, els llibres en català, en castellà, el llibre digital, l'audiollibre, tot. I això és una bona notícia. Bé, Nadal, encara per Cap d'Any es busca un lloc per passar Cap d'Any. Heu pensat, per exemple, a Terol? Porque Teruel es donde nacen las estrellas y los sueños. Descubre el encanto medieval de Mudéjar, por ejemplo. Una cuestión fantástica. La historia de los amantes y sabores que enamoran. Ven y enamórate de Teruel.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
La Navidad encantada de juguetes está en Alcampo. Diviértete jugando con Nancy Go Run con dos outfits a 15,95 euros. Hasta el 3 de enero en Península y Baleares. Esta Navidad en Alcampo sales ganando.
Estas Navidades disfruta el sabor auténtico de los tomates Rosa de la Reina. Carnosos, jugosos y con un sabor que te transportará a la huerta de tus abuelos. Perfectos para compartir en familia. Descubre esta joya de Hortícola Guadalfeo y enamórate del sabor único de los tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
A estas alturas los Reyes Magos están un poco estresados.
Es que muchos niños y niñas se piden lo mismo.
Claro, son los juguetes más buscados.
Pero se acaban.
En el Corte Inglés no, porque tienen juguetes exclusivos de las primeras marcas que solo encuentras aquí y los que más se piden los peques. Juegos educativos y electrónicos, muñecas y vehículos. Los juguetes más buscados están en el Corte Inglés.
Bien.
En tienda web y app.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no? Hasta el Papa Francisco la lee.
Adelanta las noticias y ofrece el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete y recíbela cada semana por menos de 11 euros al mes.
Entra en vidanuevadigital.com y aprovecha un 20% de descuento como oyente de COPE.
¡Qué ganas de una vida nueva!
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Esta Navidad llegan los precios imbatibles con ofertas como el langostino cocido de 30 a 40 piezas por kilo con un precio imbatible de 8,79 € el kilo. O el cochinillo por medios o enteros origen España con un precio imbatible de 13,89 € el kilo. Hasta el 31 de diciembre en hipermercados, market web y app. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
La clave para que estas fiestas no cojas ni un gramo y sigas adelgazando es tomar el plan 1, 2, 3. Capta grasas y demás, y además vas a estar listo para liberarte de los excesos de grasa y peso, comiendo y adelgazando. Y Enriqueta, que es dietista del plan 1, 2, 3 de Clinitec, nos explica cómo. Enriqueta, ¿cómo estás? ¡Bienvenida!
Muchísimas gracias, Cruz. Muy bien. Pues sí, efectivamente, el plan 1, 2, 3 está diseñado para hacerlo antes y después de Navidad, para reducir la absorción de grasas durante las fiestas y hacer un detox y renovar después de fiestas. Va a ser tu mejor aliado para que no cojas ni un gramo, porque reduce la absorción calórica de comidas altas en grasas y mantenemos la balanza a raya, comiendo, disfrutando de estas fiestas y después pues realizamos una buena limpieza y renovar intestinal.
No, y además es que seguimos comiendo y es muy sencillo de hacer. Vamos a tomar las cápsulas antes de las comidas con un vaso de agua y nos saciamos. La grasa de la barriga se elimina, nos deshinchamos, eliminamos volumen porque las cápsulas atrapan las grasas en el sistema digestivo, evitando su absorción, y además las expulsan y activa el metabolismo, Enriqueta.
Sí, efectivamente, Cruz, y además activa el metabolismo, quema grasa sin perder masa muscular, sin efecto rebote, no tienes que desplazarte a ningún centro, ¿eh? Porque lo tienes por mensajería y sin gastos de envío. Así que infórmate sin compromiso, solo tienes que llamar a este teléfono, 650-51-52-53.
Efectivamente, oye, que no lo busques en la farmacia, que el plan 123 es exclusivo de Clinitec y solo puedes llamar a ese teléfono que te acaba de dar Enriqueta, 650-51-52-53, y evidentemente con registro sanitario. Es apto para todos, incluso celíacos, hipertensos, diabéticos, para todos. Enriqueta, 650-51-52-53 y el plan 1-2-3 nunca viene solo.
No, hoy vamos a hacer una gran oferta de Navidad, ¿eh? Llamándome ahora mismo al 650-51-52-53, hoy tienes 2 meses de tratamiento del plan 1-2-3. Y te vamos a regalar la infusión detox más el gel caliente que lleva rolón incorporado, más también nuestra caja de galletas de pura fibra y de cúrcuma y chía, ¿no? ¿Qué tienes que hacer para estas fiestas para darte el gusto de comer y no coger ni un solo gramo? Con tu plan 1, 2, 3 de captagrasas y el de limpieza, pues llamándome ahora mismo al 650-51-52-53.
Y no te preocupes por los excesos de estas fiestas, porque adelgazar con el plan 1, 2, 3 captagrasas es posible. 650-51-52-53 y, por supuesto, no olvides también reclamar tus 3 regalos. El detox, el gel de los y la caja de galletas de fibras. Los 3 gratis con tu plan 1, 2, 3. Es el plan Captagrasas, Enriqueta.
Es el plan Captagrasas, que para esta Navidad son 2 meses. El plan 1, 2, 3 Captagrasas más los sobres de piña y los sobres de naranja.
Efectivamente, es económico y tú te mereces. Te lo mereces, claro, y los regalos también. Pues ¿a qué esperas? Llama ya a ese teléfono al 650-51-52-53, que el plan Captagrasas bloquea los carbohidratos y potencia tu metabolismo. 650-51-52-53. Adiós kilos de forma natural. 650-51-52-53. Enriqueta, patunets, patunets.
Patunets molt grans, molt grans. Adeu, adeu, adeu.
Esta Navidad
espero ir a mi casa, que hace mucho que no puedo por trabajo.
Pues mira, crear recuerdos inolvidables con mi familia y amigos.
Yo espero que no perdamos nunca la paz interior, la alegría serena y el buen humor. Y para los hogares de Valencia, pido que no dejen de sentir en esta Navidad difícil el aliento de todos los españoles. Porque tampoco fue fácil aquella primera Navidad en el pesebre. Y en medio de las dificultades siempre puede brillar la esperanza.
En COPE, Jorge Bustos comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
De seguida arribarem a dos quarts i actualitzarem la informació de serveis aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra. I després, entre d'altres coses, parlarem precisament de literatura, i parlarem també de cinema, concretament d'una de les posades i una de les estrenes més esperades possiblement de la temporada, d'aquesta i de la passada. I és la segona part, la segona entrega del joc del calamar. Hi ha un opinions per tot, eh? De fet, ja es pot veure, i hi ha un opinions per tot. Hi ha persones que la posen molt, 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 molt bé, fins i tot l'osadia de posar escenes com a història de la televisió, i altres persones que no tant, que no la posen tan clarament. La deixen una mica així. Doncs parlarem de tot això, de les escenes de cinema, amb el Taixan Cau, crític de cinema, aquí darrere a COPE Catalunya i Andorra, i en parlarem i actualitzarem la informació del temps, el trànsit i els esports, amb la mala notícia que Olmo i Pau Víctor no passaran inscrits a la Lliga. I ara què? Can Barça va començar molt bé i ara ja comencem a tenir problemes per totes bandes. De seguida en parlarem de tot això i molt més aquí a migdia, migdia COPE, Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Estimats Reis Mags, sort que sou mags i sabeu que aquest any he estat bo. Si haguéssiu d'endevinar-ho pel que surt a les xarxes socials o el que diuen de mi els grups de Whats, ho tindríeu clar.
Aquest Nadal, fes-te un regal imprescindible. Està ben informat tot l'any per només 18 euros. El periòdico. Entendre-hi més.
¿Sueñas con descubrir el mundo navegando por sus rincones más mágicos? ¿Sabías que Princess Cruises es la compañía premium familiar mejor valorada? Explora exóticos destinos, disfruta de lujo a bordo y vive experiencias inolvidables. Aprovecha las grandes ofertas en Mediterráneo, fiordos noruegos, Islandia, Alaska o Japón. El mundo se descubre con Princess Cruises. Visítanos en mundomarcruceros.com o en tu agencia de viajes y prepárate para zarpar hacia la aventura de tu vida.
En Flexicar nos hemos propuesto que arranques 2025 cargado de ilusiones montado en tu nuevo coche. Y para ello, hasta el 31 de diciembre abrimos los domingos y miles de coches tienen descuentos de hasta un 20%. Es una oportunidad irrepetible. Encuentra toda la info y tu centro más cercano en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Vine a provar els dolços de les nostres àvies. Sempre artesans, com tot a Oliva Jaén. Els millors dolços nadalencs. I si no quedes satisfet, et retornem els diners. Els millors productes artesans a Oliva Jaén. Som al carrer Josep Maria Molina 28 de Sant Feliu de Llobregat. Truca'ns al 93 666 91 73 o visita'ns a olivajaén.com.
Estimats Reis Mags, sort que sou mags i sabeu que aquest any he estat bo. Si haguéssiu d'endevinar-ho pel que surt a les xarxes socials o el que diuen de mi els grups de Whats, ho tindríeu clar.
Aquest Nadal, fes-te un regal imprescindible. Està ben informat tot l'any per només 18 euros. El periòdico. Entendre-hi més.
Senyals horàries de 2:15 del migdia d'aquest divendres, dia 27 de desembre. Què tal? Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. Si us sembla, fem 5 cèntims de l'actualització de la previsió meteorològica. Per exemple, aquesta tarda el que esperem és sol. Un predomini general del sol a tot Catalunya. Tot estirà algun núvol despistat per ponent, on s'han aixecat amb molta boira. Ens hem aixecat per molta boira per ponent. Però el sol, la temperatura serà molt de l'època, molt per l'època que estem, farà fresqueta i estarà bastant normalitzada. És a dir, sol normalitzat, un estiu, ara mateix un dia d'estiu, d'hivern, és un dia d'hivern típic de l'art mediterrani, molt típic del clima mediterrani. Què passa aquest cap de setmana? Que la fotografia serà tres quarts del mateix que la que hem tingut ara. Ens llevarem demà dissabte amb molta boira, espessa boira cap a ponent, en núvols, i a la resta sol. Aquesta boira s'aixecarà i per la tarda de dissabte doncs tindrem una situació molt semblant a la que tenim avui, amb temperatures calcades, bàsicament. I la fotografia del diumenge és exactament la mateixa. Ens aixequem amb boires a ponent i després s'aixeca per deixar pas a molt de sol. I les temperatures? Iguals, pel que tocaria per l'època. Un clima perfectament mediterrani. I com tenim la situació? No a la xarxa viària, perquè no aconseguim connectar, però sí als esports, que no està gaire bé la cosa. Edu Badia, com estàs? Benvingut.
Hola, Cruz, bon dia, què tal?
I ara què farà Can Barça?
Pues al revés aquest, no? Del Barça de la cautelar. No, un revés pel Barça, que ha vist com aquest matí el mateix jutge que li va donar la cautelar a Gavi el 2023 li ha tombat la primera via per a que Dani Olmo i Pau Víctor puguin jugar la segona volta amb el conjunt blaugrana. El jutge ha admès la petició de la Lliga per no complir amb el fair play econòmic. Ara el club, com dius, ha d'estudiar altres fórmules per inscriure els dos jugadors que passen per la venda de les llotges VIP del futur Camp Nou, o bé els avals personals, com ja va passar amb Koundé o amb els Joaus. El capítol esportiu parat Lamine Yamal a Barça-Guan, el jugador segueix amb la seva recuperació a Dubai.
Estic en un procés de recuperació que estic molt segur que tornaré millor i amb més ganes. Al final, quan deixes de jugar durant un temps, és quan et dones compte del teu treball, del que estàs fent, i tornaré millor que sempre.
Com està aquest turment?
No va ser un problema de l'altra lesió, jo crec que és mala sort. Al final és d'un cop que em fa ja el turmell, però bueno, és coses que passen. Al final, a qualsevol li pot passar i res. Així.
Coses que passen, diu la Lamine Yamal.
Coses que passen.
Un clàssic, també un tòpic. Eh? Sí, sí. Avui es tanca la jornada del Boxing Day a la Premier amb dos partits, Brighton-Brentford i Arsenal-Ipswich Town. El Liverpool és més líder després de les ensopegades del Manchester City i del Chelsea. Fora del futbol, el Barça rep a dos quarts de nou del vespre l'Estrella Roja al Palau, dependents de l'estat físic de Raúl Meto i Metu. Els dos ja entrenen amb el grup, però fins a última hora no es decidirà si poden jugar. A les 7, la Penya i el Jalló Post-Lleida durant la jornada 13 a la Lliga CB, i a dos quarts de 10 el València Bàsquet visita la pista del Gran Canària.
Preocupant, no? Perquè ara Dani Olmo i Pau Víctor, què poden fer? Si no són escrits, queden...
No, que un queda lliure, que seria Dani Olmo, i l'altre es buscaria una via que seria la cessió a Pau Víctor. Els dos tenen el compromís de Copa el 4 de gener a Barbastro, però clar, ara s'han d'estudiar aquestes dues vies que he dit del pla B de la Junta de Joan Laporta.
Dani Olmo quedaria lliure?
Sí, sí, clar, té una clàusula de contracte que quedaria lliure.
És a dir, que si en aquest cas no aconsegueixen
quadrar,
en 4 dies qualsevol cosa... Mateix.
Home, té per davant el mercat d'hivern, el mercat de fins al 31 de gener, però clar, es queda aquesta porta oberta, no? Té una clàusula al seu contracte que quedaria lliure de contracte, llavors veurem què succeeix. Tot apunta que serà aquesta via de les llotges del Camp Nou.
Sí. O sigui que en principi hi ha una esperança, no? Una
certa esperança. Sempre hi ha esperança. Sí.
Sempre hi ha esperança. Edu Badia, moltes gràcies.
Gràcies, Cruz, una abraçada.
Quan passin 5 minuts de... I bon any, si no ens veiem.
I bon any,
quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem aquestes informacions i d'altres esports COPE avui amb l'Albert Díez. De seguida parlarem de llibres. Parlarem, tindrem aquest estudi a un senyor que ha posat en marxa una trilogia de llibres. Mira, aquest home va començar a fer el Camino de Santiago, o el Camí de Sant Jaume, si ho mirem des del punt de vista català, seria el Camí de Sant Jaume, i durant el camí, que tothom parla meravelles d'aquest camí, doncs se li va passar pel cap, basats en fets reals, una trilogia de llibres, barrejant la seva experiència durant el camí i tot el que va viure. Recentment ha publicat la segona part de Cruce de Caminos. De seguida en parlarem amb ell aquí a Migdia COPE, a Catalunya i Andorra.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
¿Qué partido tienes que ganar sí o sí en el 2025?
Terminar de reformar mi casa.
Pues para mí hacerlo mejor que nunca en el trabajo, porque creo que este puede ser mi año.
Yo creo que el único partido que tenemos que ganar es el de la salud y el de la felicidad. El resto, con empatar nos vale.
Juanma Castaño te invita a compartir un nuevo año juntos en COPE.
¡Feliz Año Nuevo!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias y Laboratorios. De venta en farmacias.
Un fin de semana para recordar una de las mejores sagas de la historia del cine.
¿Sigan?
Terminator. Y Terminator 2, el juicio final.
Sayonara, baby.
El sábado y domingo a las 10:15 de la noche. En 13.
Volveré.
Jugar solo es divertido.
Jugar con familiares y amigos divierte más aún.
Por eso, los Reyes Magos acertarán regalando grandes momentos para todos con las consolas Nintendo Switch.
Hasta el 5 de enero todos sus modelos están en oferta en El Corte Inglés con regalo del juego Minecraft.
Nada como regalar momentos de diversión.
Con la Nintendo Switch, Switch Lite o Switch OLED.
Ahora con el juego Minecraft de regalo solo en El Corte Inglés.
En tienda web y app.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De llibres i parlem d'un llibre que no sé si dir que és una segona part. El Camino de Santiago ha sido inspiración para muchos libros, muchas películas, muchas historias. Y este posiblemente sería uno de ellos, por lo menos su primera parte. Caminos Infinitos es el llibre que parlarem ara. I tenim el seu autor amb nosaltres, Francesc Sanahuja. ¿Cómo estás?
Hola.
Bienvenido.
Todo bien. Bon dia, sí, tot bé. Aquí vinc a parlar del meu llibre.
Vinc a parlar del meu llibre. Bueno, jo parlava d'una segona part del Camí sí. de Santiago.
Sí, el primer va ser Cruce de Caminos.
Cruce de Caminos.
És ja una trilogia, la trilogia de Caminos.
Ajà.
El primer seria Cruce de Caminos i ara he tret
Caminos Infinitos, que són llibres basats en la teva experiència en el Camino de Santiago, no?
Exacte, sí.
Porque creo que el prólogo te lo hace Eva Núñez, que sí. De eso sabe un rato, de hacer thrillers.
Exactamente, y bueno, ya solo leyendo, solo por el prólogo ya vale la pena el libro, pero bueno, no, la verdad es que aquí mezclado muchas cosas, porque no solamente estamos hablando del Camino de Santiago y estamos hablando de estos crímenes, sino que luego hay unas venganzas que ya vienen de atrás. Estamos hablando de que la protagonista del primer libro, Sylvia Newman, sale de la cárcel y empieza a investigar a su familia y entonces descubre conexiones con el Tercer Reich alemán, o sea...
Madre mía,
aquí, sí,
madre
sí, sí,
mía, lo que está saliendo ahí, ¿eh?
O sea, es un libro en el que te vas metiendo y van surgiendo aventuras, y sí que por un lado están los peregrinos que van yendo a Santiago, pero por otro lado está todo este entresijo de historias que se van cruzando y que por eso infinitos, ¿no? Porque
¿por qué está tan de moda los thrillers? Parece que ahora tienen como un auge la novela negra, el thriller, todo este tipo de rama de novela está como en auge, ¿no?
Bueno, yo supongo que el tema está de que es algo que apasiona, ¿no? El andar
en aquel que misterio, un capítulo aquel, más, una sí, página ¿no? más,
exactamente. Bueno, acaba de salir hace nada, en poco, no llega a un mes o
un mes, ha sacado, sí,
un mes, sí, más
muy
o
bien.
Menos. Y la verdad es que ya lectores me están diciendo, es que engancha, es que no lo puedo dejar.
Hombre, sobre todo si has leído la primera parte, querrás ver cómo continúa la segunda. ¿Dónde se puede conseguir? Caminos Infinitos.
Caminos Infinitos, sí. De venta en Amazon.
Sí.
O si me pueden contactar conmigo a través del correo cruce-de-caminos@yahoo.com.
Muy bien, o sea, cruce-de-caminos yahoo.com. Ese Exacto. es correcto, ¿no? Se lo tengo sí. aquí precisamente. Son de esos libros que te enganchan, son realmente cerca de 300 páginas de thriller del Camino de Santiago. ¿Lo disfrutaste? ¿Lo recomiendas?
Sí, el Camino de Santiago hay que como mínimo una vez en la vida hay que hacerlo, porque bueno, son unas experiencias que te llenan por dentro mucho. Da igual que seas religioso o no, pero te llenan. O sea, yo he conocido a todo tipo de personas y es muy enriquecedor.
¿La inspiración de hacer el libro te venía ya mientras hacías el camino o fue después o antes?
Bueno, yo lo he realizado en varias ocasiones y bueno, pues en una de las veces que lo hice, pues como que digo, yo esto lo tengo que contar, ¿no? Y nada más faltó, pues eso, que hubiera esa historia, ¿no? Porque además, ¿sí? además, o sea, es que, claro, es en el primero es el que empezó a tirar del hilo para que yo me pusiera a investigar, pues eso, los crímenes y tal, pero fue con esa detención, a más, en el grupo en que yo iba también tuvimos un encuentro con la policía y, bueno...
¡Caray!
Sí, o sea, claro...
Parece que está todo puesto para que hay que escribirlo.
Fueron pasando tantas cosas que dije, esto se ha de contar, ¿no? Y nunca me había atrevido a hacer novela, había estado escribiendo, pues, eso...
Relatos cortos, tú eres más de relatos cortos, ¿no?
Sí, había empezado contando relatos cortos y cosas de estas... Y muchos quedaban en el cajón, otros los iba publicando así en redes y tal, pero ahí ya me decidí, me puse a escribir y salió un libro que, bueno, que ha tenido bastante éxito, Cruce de Caminos, y como había tanta historia, dije, esto tiene que continuar, y de ahí, pues...
Caminos infinitos que ya lo podéis encontrar, ¿eh? Caminos infinitos, cruce /de/caminos@yahoo.com o en Amazon, ¿no?
Bueno.
O en Amazon. Pues, Francesc Sanahuja, oye, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y felicidades.
Gracias.
Felicidades, sí. I del llibre passarem a la tele, a les plataformes, perquè s'ha estrenat el Joc del Calamar 2, la segona entrega del Joc del Calamar. És una d'aquestes sèries que ha marcat història, que ha marcat història. Fins i tot estan anunciant ja una tercera entrega. De seguida en parlarem de tot això, aquí amb el Taisan Cao, el nostre crític de cinema, aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
¿Tu cuerpo está hinchado? ¿Te aprieta la ropa? Con el plan 1-2-3, adelgazar y perder volumen es muy sencillo. Sigues comiendo, no son batidos. Enriqueta, cuéntanos.
Con el plan 1-2-3 vas a desintoxicar y depurar, perdiendo peso muy rápido. Solo en 3 semanas bajas de 3 a 7 kilos.
La primera semana limpias.
Eliminas volumen, pierdes la barriguita y 2 kilos menos con los sobes de piña.
La segunda semana renuevas.
Los michelines desaparecen, la ropa ya te baila, sobes de naranja.
Tercera semana capta grasas.
Son cápsulas adelgazantes, apto para todos, y el colesterol y la diabetes bajo control. Llámame, infórmate, 650-51-52-53.
Recuerda que el plan 1-2-3 es económico, tiene registro sanitario y que lo vas a recibir sin gastos de envío, llamando al 650-51-52-53. Además, recibirás gratis 3 infusiones de TOX, más lipo, más drena y el gel adelgazante de Rolones para destruir la grasa. Llama o envíanos un WhatsApp al 650-51-52-53 e infórmate sin compromiso. 650-51-52-53.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En un año marcado por exclusivas como la entrevista al futbolista Álvaro Morata o a Víctor de Aldama...
Señor Aldama, ¿usted teme por su seguridad?
Creo que el EGM confirma que Carlos Herrera sigue siendo un referente informativo en España.
2.608.000 personas, como tú, buscan cada día el mejor análisis para entender lo que pasa a su alrededor.
Para descifrar o describir el problema de la vivienda en España.
2.608.000 personas, cada mañana elegís la mejor información y la voz más influyente de la radio.
Gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
De dilluns a divendres, Esports Cope. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
L'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. L'actualitat del Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Un equip guanyador. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, escolta'm, és qüestió de parlar de pel·lícules, qüestió de parlar d'estrenes de pantalla gran, pantalla mitjana, grans estrenes en plataformes, i és que aquestes festes, aquest Nadal, és molt prolífic en aquestes qüestions. Ja sabeu que és una bona època per tenir grans blockbusters. És una persona que precisament des del 28 de novembre fins al 7 de gener no surt de casa seva excepte per venir aquí a parlar de pel·lícules, perquè es veu totes les estrenes, i el Taisan Cao, el nostre crític de cinema. Taisan, benvingut, com estàs?
Hola, bona tarda, Josep Miquel Creus.
I bon Nadal, estem? Bon Nadal,
Bon Nadal, passat, igualment.
Però ja et diré bon any.
Sí.
Perquè ja quan ens tornem a veure serà bon any, en tot cas, no?
Sí, sí.
Bé, i tant. Escolta'm, hi havia una gran estrena, no? O què? Per on vols començar? Perquè jo estic ja cofui.
Hi ha vaire. Vàries grans estrenes. Avui no n'hi ha cap, perquè les grans estrenes es van fer el dimecres, el dia de Nadal.
Sí, senyor.
Perquè, clar, o sigui, és el dia...
El dia gran d'anar al cinema amb els crios.
El dia potent. Si hagués caigut en divendres, doncs avui seria el dia, però ha caigut en...
Llavors, amb els marrecs allà al cinema, clar. Però bé.
Però no només tenim grans estrenes al cinema, sinó que també tenim a les plataformes. I, de fet, potser la gran estrena de la setmana és a plataforma. La tenim a Netflix i és, doncs, el que va ser un fenomen social. Ja vam parlar una mica, vam fer un tastet aquí, i ara sí que cal parlar una mica més de el juego del calamar.
Que dispares a la gente en el juego. Que les engañes fuera no cambia nada de nada.
Jugador 456, ¿qué quieres de mí?
Déjame volver a participar.
És al·lucinant, perquè això va ser tot un terratrèmol mediàtic.
Sí.
El Juego del Calamar i el Juego del Calamar 2. Segundes partes foren bones?
Què dius, el Juego del Calamardo?
Del Calamar 2, no? Ah. Calamardo també podria ser Bob Esponja.
Sí, tu ets un fan del Bob Esponja.
I tant, gran a més, eh? Però segundes partes foren bones, en aquest cas, què hem de dir?
Mira, hi ha crítiques ambivalents, tant amb el Juego del Calamar, la part 2, com també amb Nosferatu, que és la gran estrena d'aquest dimecres passat, la nova pel·lícula del Robert Eggers. En quant al Juego del Calamar 2, hi ha, és el que et dic, no? Hi ha crítiques ambivalents, diuen que, clar, que la segona part ja no pot sorprendre, que és molt difícil, clar, i tant que era molt, molt difícil.
Però molt difícil, difícil.
Però jo, o sigui, si em preguntes a mi, jo et diré que la segona part està a l'altura de l'original.
Quants capítols són, primer?
Ara són 7.
7.
Són 7, i ja et dic que hi haurà una tercera temporada.
Ja?
Sí. Hi haurà una tercera temporada, i quan estigueu veient la segona temporada, a l'últim capítol, heu d'esperar a l'escena postcrèditos. Hem d'esperar, perquè... O sigui, hi ha, doncs, la...
Una sorpreseta, com un...
La sorpresa. Home, era difícil fer una bona segona part, però quan estaven rodant ja van dir que el que volien era ampliar aquest univers, i és una funció que aquesta segona part jo penso que la fa. O sigui, coneixes més coses i tens una perspectiva més gran de lo que és el joc.
Per la gent que no sap de què va la història, explica'ns una mica de què va el Juego del Calamar.
Sí, s'ha de veure la primera part, perquè si no la segona no s'entén. La primera part ens explica la història d'un home que està, doncs, amb molts problemes econòmics, i que un desconegut li ofereix participar en un joc en el qual pot guanyar molt diner. Però aquest joc és un joc mortal. Hi ha molta competència, hi ha molts jugadors, i són jocs infantils adaptats doncs, per a gent gran. Mm-hmm. I en aquesta segona part, doncs, trobem que ell, que havia jugat... No vull fer molt spoiler per qui no l'hagi vist, però sí. Dir que la segona part, doncs, el protagonista és el mateix, però, doncs, que ha sofert una completa transformació. A la primera part era una persona doncs, força innocent i en aquesta doncs, no ho és gens ni mica.
D'acord.
I dir-te que, per a mi, el final del primer capítol, el final del primer capítol té una d'aquestes escenes que és per emmarcar-les i que jo penso que és història de la televisió, ja? O sigui, només per aquesta escena ja val la pena veure la sèrie.
En quina plataforma la podem veure?
És impressionant. Doncs la podem veure a Netflix.
Netflix.
Sí, i... doncs una altra gran estrena de plataforma a Amazon Prime tenim, per exemple, Fast and Furious 10, que això és el
la
que...
10. Sí, ja va per la 10?
Sí, sí.
Mare meva.
Això és el teu, això ja tot.
No creguis, a mi Fast and Furious no em va, eh?
No?
No.
Què
no.
dius?
Sí, sí, potser sóc una de les poques persones que d'aquest, dins d'aquest gènere no li agrada gaire i a mi no em crida, eh? I porten 10, eh?
Tu ets més d'anar amb kart, no?
Jo sóc de kart.
Tu ets de kart i més del Mario.
Sí, Mario Kart, en tot
doncs,
cas, eh?
Ara parlaré de la contraprestació del Mario, però dir-te que tenim a Movistar Plus, una de les grans estrenes també a la plataforma, és la pel·lícula El Conde de Montecristo.
Hace años, amé a una mujer con la que me iba a casar.
Venimos a ejecutar una orden de arresto.
A ver, un momento, però això, una cosa, què hi ha de nou en aquesta història? Perquè l'han fet 50.000 versions. Sí. Què podem trobar de nou del Conde de Montecristo?
Res de nou, i sí que la història és la història clàssica.
La clàssica.
La clàssica, que hi ha moltes versions, però aquesta doncs, és una versió doncs, moderna, doncs, molt ben rodada. Una de les grans estrenes d'aquest any, que ha quedat una mica doncs,
però com pot ser la gran estrena?
Oculta?
Com pot ser el Conde de Montecristo. És que què està passant en aquest planeta?
Perquè està molt ben feta, està molt ben feta.
Vale, estic d'acord que estigui molt ben feta, però sí. És el Conde de Montecristo, és que és la mateixa història de tota la vida, vull dir...
Però clar, hi ha gent que no lo coneix, home.
Què dius?
Fa molts anys que no es fa una versió d'aquesta pel·lícula.
És mira, com si demà feien Robin Hood.
Mira,
no feien Robin Hood, Los Tres Mosqueteros.
Clar,
vale,
clar.
Va estar allà.
Però això no passa mai de moda. Els clàssics són sempre moderns.
Vale.
I mira...
No em barallarem tu per això.
I d'aquí no gaire estarem parlant de l'adaptació de l'Odissea d'Homero per part del Christopher Nolan. O sigui,
això pot tenir un punt perquè l'Odissea d'Homero... Van fer una pel·li fa molts anys.
Sí.
Molts anys. Una d'aquestes cinema B
sí.
o Z dels anys 40 sí. o 50.
Sí.
Vull dir, i fins i tot una Odissea d'Homero pot tenir un punt.
Doncs la tindrem per part del Nolan i estarem tots parlant i resultarà que tothom ha llegit l'Odissea, no?
Quan sí, sí.
En realitat, molt poca gent l'ha llegit.
Jo
I,
no.
I amb el Conde de Montecristo passa una mica el mateix, que és un clàssic que s'ha de llegir. A mi m'agrada que es facin aquestes pel·lícules cada poc temps, perquè després...
Fomenten la lectura.
Fomenten la lectura pel jovent, i això és molt important.
Jo no veig el llibre, m'espero que hagan la pel·li. I luego, si eso, me lo leo.
En recorda no oblidem mai que el Conde de Montecristo en realitat era català.
Home, evidentment.
És català.
De Palafolls.
Sí, sí. No, però...
Què estàs dient, en sèrio?
En sèrio. O sigui, quan agafes el llibre, ell viu al barri dels catalans.
Ah.
Està en el barri dels catalans.
Ah, llavors era català.
Sí.
Mira.
I...
un mes que era català.
És veritat. I dir-te que, doncs, si a tu t'agrada més el Mario Kart que el Fast and Furious, tenim la pel·lícula del seu gran adversari, que és el Sonic 3.
Vamos allá. A liarla.
¿Qué es este pozo de la locura?
¿Eres el detective Pikachu?
¡Sí que se parece a un Pokémon! ¡Pica, pica!
¿Konichi, what?
Sonic 3.
Sonic 3, eh?
3. No estava ben malament, eh?
3, i et diré que també s'està preparant la 4, també.
Però
també.
Què passa?
També.
Bueno, està bé. No, aquest animaló està bé. Pels nanos està bé.
Sí, t'agrada més que el Conde de Montecristo.
No, sí, de fet, vaig veure la primera, em va agradar.
I més que el Nosferatu.
El Nosferatu encara no l'he vist. Aquesta estic més expectant pel Conde de Montecristo.
Doncs...
La veuré, però...
És una Sonic 3, és per la quitxalla, és també... la la gran estrena d'aquest dimecres passat, i és una de les pel·lícules que està doncs batallant per ser la número 1 en taquilla. És l'època i és el que toca. Està, com tothom sap, doncs, basada en el personatge dels videojocs, i la veu, potser la novetat més important és que la veu de l'enemic, del Sonic, sí? la posa el Keanu Reeves.
Home!
Sí, fa la veu del dolent, i una mica inspirat doncs, pel John Wick, agafar doncs, aquesta veu d'un personatge una mica sinistre, una mica més fosc, doncs, per fer la contraprestació del Sonic. I doncs, tenim també la veu del Jim Carrey fent un dels personatges.
Home, clar, Jim Carrey ja va participar en altres qüestions, i tot va ser protagonista d'una de les pel·lis de Sonic. Sí. Fent de dolent, en
doncs,
aquest cas.
En aquesta ocasió doncs, fa de bo. Però doncs, només posant la veu.
Doncs, Taishan Cao, escolta, moltíssimes gràcies i que tinguis una bona sortida, una bona entrada d'any.
Igualment, a tu i a tothom.
Tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Momentos de Luis Rodríguez.
Luis Rodríguez.
Momentos amb Luis Rodríguez. Tots els dies.
Buenas historias, buenos casos. Y bueno, y el Luis ya no te digo más. Es un fenómeno.
A les matinades de COPE Catalunya.
Momentos de Luis Rodríguez.
Los solos
Aquesta nit, comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez. Viu els teus moments a COPE Catalunya. A COPE Catalunya.
A ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana.
Paco González y Manolo Lama hacen vibrar los fines de semana a 1.783.000 personas.
Por su parte, Juanma Castaño sigue siendo el referente de la radio deportiva nocturna con el partidazo de COPE y 641.000 oyentes.
Con Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro.
Hola, buenas noches a todos.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Estem a punt d'arribar a les dues del migdia. Estava mirant exactament l'estrena del joc del calamar aquest, que jo he de dir que no he vist la primera part, la segona, clar, per veure la segona has de veure la primera primer, en tot cas. Doncs ja és la més vista, la més vista. I reflexa un dels mals que tenim a la nostra societat, i és quererlo todo para allá. Són 7 capítols que la gent es menja del tirón. 7 capítols que la gent es menja del tirón. Recordeu una cosa, que abans, quan hi havia sèries com aquesta, per exemple, te la posaven un divendres i havies d'esperar el següent divendres a veure el segon capítol. Ara no. Bé, possiblement és un reflex de la societat i aquestes ganes de todo para allá, todo de prisa, todo estresante. Oh, calma, calma. Està a punt d'arribar a les dues. Recordo que totes les xerrades que hem fet en el programa les podeu tornar a escoltar a la web de la casa. cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros, que acaben de passar una bona tarda i un millor cap de setmana. Fins dilluns.